4, la moció del grup municipal de Junts per Sant Cugat a favor de la suficiència financera dels ens locals. Té la paraula, senyor Brugaroles.
Gràcies novament, senyora alcaldessa. Una introducció breu, no? És una reflexió. Té sentit que qualsevol administració pública faci superàvit sempre? Una família que té superàvit sempre va estalviant i acumula un patrimoni, una riquesa que pot llegar o farà el que li consideri, no? Però una administració pública és contra natura que faci estalvi, que acumuli patrimoni més enllà de l'estrictament necessari, perquè la riquesa de l'administració pública ha d'estar, evidentment, al servei de la ciutadania. Doncs bé, el marc legal que tenim, estatal, ens imposa, a través de la normativa d'estabilitat pressupostària, que les administracions públiques locals fem superàvit sempre, sempre. Això des de les lleis Montoro. I ho combina amb la regla de la despesa, etc. Clar, això és el que motiva que, en termes generals, els ens locals haguem acumulat uns volums, uns estocs de tresoreria que, francament, són incomprensibles. A l'any 2011, per exemple, recordo quan era responsable d'Hisenda, teníem una tresoreria més aviat justeta, eh? I en aquell moment, clarament, calia reforçar-la per garantir la capacitat d'aquest Ajuntament de fer front a les seves obligacions. Justeta, no? Potser acabàvem l'any, no sé, amb 5-10 milions d'euros, una cosa així. Ara, l'any 2020, l'any 2019, per ser més precisos, l'hem acabat amb 52 milions d'euros de tresoreria. Això és absurd i passa a moltes administracions locals, de tot tipus, a les grans capitals, a les diputacions, als consells comarcals, passa una mica a tot arreu. Per aquesta raó hem vingut demanant sempre la flexibilització de la normativa d'estabilitat pressupostària. Doncs bé, quan va irrompre la pandèmia, el mes de març, i ja des del mes de març, el primer que vam posar sobre la taula com a mesura econòmica que calia mobilitzar era instar des d'aquest Ajuntament i cooperant amb quantes més altres administracions millor, que el govern estatal, que el govern d'Espanya, flexibilitzés aquesta normativa. I més aprofitant que tenim un tinent d'alcalde d'Hisenda que és del mateix partit que governa Espanya. No? I això ho vam plantejar ja el mes de març. Bé, bastant més tard es va començar a parlar de que des del govern, des del Partit Socialista que governa el conjunt de l'Estat, doncs es faria un plantejament que potser tindria alguna afectació en termes d'utilització per part estatal dels romanents d'aquests superàvits acumulats dels ens locals. Bé, això es va anar coent i en l'ínterim l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, jo crec que vam fer un exercici de consens i vam pactar tothom una moció que, si voleu, una mica aigualia, feia un aigobarreig, perquè parla, és aquesta moció que els portem avui sobre la taula, no? Parla de la suficiència financera dels ens locals en general, però inclou aquests criteris que us mencionava al principi, que és la necessitat imperiosa de flexibilitzar d'una vegada per totes no només la regla de despesa, no només la possibilitat d'incorporar alguns romanents concrets de l'exercici 18 per algunes obres concretes, no, de flexibilitzar per conjuntures com la que travessem en aquest moment la normativa d'estabilitat pressupostària, cosa que és radicalment coherent amb l'ortodoxia econòmica. O sigui, qualsevol administració ha de tenir la possibilitat en temps de crisi d'incórrer en dèficit temporalment. Igual que no té sentit que una administració tingui dèficit sempre, tampoc té sentit que tingui superàvit sempre. I el que ha de fer és adaptar la seva posició de manera contracíclica. I això ho sap tothom en l'àmbit de la nostra disciplina. Doncs això avui no és viable. Bé, doncs aquella proposta del govern efectivament es va convertir en un tràgala, que deia, administracions locals, si voleu utilitzar una part del vostre romanent, ho heu de fer en el que nosaltres us diem i prèviament ens heu de transferir tot aquell romanent a les arques de l'Estat i nosaltres us transferirem entre els exercicis 20 i 21 una part d'aquell import, només una part d'aquell import. I la resta us la retornarem en 15 anys. Aquell tràgala, afortunadament, ha estat finalment rebutjat. Era un decret que va aprovar el govern, Ha estat finalment rebutjat al Congrés dels Diputats i, per tant, la qüestió al final ha quedat només parcialment oberta i sobre la taula. Bé, crec que aquest Ajuntament ha de reforçar aquesta posició en favor de que, per fi, la normativa estatal pugui flexibilitzar tota aquesta restricció que tenim per posar a disposició de la ciutadania santcugatenca els recursos que aquesta mateixa ciutadania té als comptes corrents d'aquest Ajuntament. I mentre això no passi, la veritat és que no podem més que considerar que estem amb les mans lligades per fer el que aquesta administració realment podria fer amb la tresoreria que té disponible. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Brugueroles. Senyor Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, comentar de inicio que esta moción la tenía preparada mi compañero Sergio Blázquez, que por motivos que todos conocemos no está aquí. Deseamos una pronta recuperación y un pronto resultado del PCR y que sea negativo. Mi intervención será muy breve. Nosotros hemos votado a favor en el Congreso de los Diputados y votaremos aquí a favor también del remanente. Creo que estamos todos de acuerdo que el dinero, pues donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos y en el bolsillo del ayuntamiento, que más próximo, administración más próxima a los ciudadanos. En esto coincidimos. Otro tema también que me gustaría rebatir un poco al señor Brugueroles es que cuando cada año va habiendo superávit en una empresa que no tiene que haber superávit, es que se están dimensionando mal los impuestos. Es que probablemente se está cobrando más de lo que hay. Y cuando hay una deuda de 739 euros por habitante de San Cugat, creo que también deberíamos introducir el tema de la amortización de la deuda. Es de un punto de vista, ya lo sé, que no compartimos, pero en todo caso votaremos a favor de la moción que ustedes presentan. Gracias.
Molt bé, senyor Ciprián, moltes gràcies. Per part del govern, té la paraula el senyor Soler.
Si a vegades les coses, quan s'expliquen d'una manera o d'una altra, doncs poden semblar blanc o negre, però les coses més aviat tendeixen a ser grisos. En aquesta situació jo sí que m'agradaria explicar una mica el context que davant d'aquesta pandèmia sanitària i amb les dificultats normatives que tenim actualment en el nostre ordenament jurídic pel que fa al marc competencial econòmic, els ajuntaments estem obligats a complir aquest equilibri pressupostari. Equilibri pressupostari que a ningú se li escapa, que ve de la llei Montoro del 2012, en el qual Convergència i Unió, dels quals vostès són hereus, van votar a favor d'aquesta llei d'estabilitat pressupostària. Per tant, tothom és hereu del seu passat i tothom ha de saber on està i la beligerància que pot utilitzar quan està a l'oposició o quan està al govern. Miri, nosaltres, com que ens agrada veure aquest govern, li agrada veure el got mig ple i no mig buit, creiem que la intenció del govern de l'Estat, en aquest cas, era fer un retorn d'aquest estalvi en els ajuntaments i cercar els mecanismes adequats per tal de posar-ho a disposició. I l'única manera que se li va ocórrer, suposo que amb experts, és a través de la fórmula que van fer. És a dir, em facilideu els vostres estalvis, jo us el retorno i fem no només això, sinó que a més fem una acció solidària entre aquells ajuntaments que porten i aquells que no tenen per poder fer front i mitigar els efectes de la pandèmia, doncs tirem endavant. Evidentment, aquí hi havia unes qüestions mecàniques que podríem dir que era el retorn a través de crèdits, etcètera, etcètera, que no hi entraré, perquè a més està explicat en la moció que aquest govern doncs va subscriure a través del decret d'alcaldia i que a més ho vam fer per unanimitat, en el qual doncs rebutjàvem aquest acord perquè era una situació novedosa, però era una situació que, vist des de la perspectiva de Sant Cugat, no ens era favorable ni ens aportava cap tipus de situació beneficiosa. Els he de dir, finalment, com vostès saben, aquest decret va ser derogat pel propi Parlament, per tant, estem parlant d'un decret que no existeix. Per tant, en aquest plenari mateix hem retirat el punt de ratificació perquè no anem a ratificar una cosa que ja no existeix, però en canvi sí que parlem d'una moció que ja no existeix. Però bueno, és igual, com que vostès volien parlar del tema del superàvit, doncs ho parlem i no passa res. Miri, el nostre equip de govern, l'equip de govern actual, el primer que va fer quan va saber això, li va demanar un informe a la intervenció. Un informe, per cert, que els hem enviat perquè vostès puguin també analitzar quina era la situació. I molt l'ha basat a quina era la situació específica de Sant Cugat. Després feia altres mencions respecte al Real Decret presentat. És obvi que les conclusions en les quals va arribar l'interventor o es podia extreure de l'informe d'interventor tampoc tenen cap tipus de sentit perquè no hi ha decret en aquest moment. Hi ha una proposta que hi ha per part de l'Estat de continuar treballant. Doncs esperem que facin de nou la proposta en aquest sentit. Perquè tothom ho entengui, el romanent de tresoreria seria la suma hipotètica de tot allò que hem de cobrar durant un any del pressupost inicial i del que hem gastat del pressupost final. Per cert, vostè em diu un pressupost molt ajustadet. No, nosaltres hem heredat quasi un superàvit de 26 milions d'euros, no de 52, no enganyi. Perquè una cosa és el romanent de tresoreria de 31 de desembre i l'altra la liquidació que es fa d'aquest pressupost. Perquè vostès m'estan dient 52 milions, però no paguem els proveïdors, no paguem totes les obligacions que tenim ni els compromisos. Ara, no enganyi, no busqui enganyar, perquè ho posa ben clar en l'informe fet per aquesta intervenció, perquè si no està dient que el senyor interventor no està dient la veritat en l'informe que els hi hem facilitat. I es tracta de 26 milions. I d'aquests 26 milions, vostès saben que uns es poden utilitzar per inversions, financerament sostenibles, i uns altres per despesa corrent. Gràcies, i malauradament hem de dir gràcies a l'estat d'alarma, hem pogut disposar de més diners per fer despesa corrent en aquest sentit i engegar tots els projectes i tots els programes que hem engegat des d'aquest ajuntament. Com saben, 8 milions corresponien al superàvit, que ha estat incorporat també en el nostre pressupost del 2020, i per tant en quedaven 18. D'aquests 18, nosaltres ens n'hem gastat ja 15, i ho hem fet amb anticipació per mitigar els efectes de la Covid. I segurament d'aquí a final d'any encara portarem alguna modificació més per tal d'ajudar i mitigar els efectes de la Covid en aquesta qüestió. Vam començar anunciant 7, vam passar a 11, ara estem a 15, però és que segurament acabarem amb un import superior per mitigar els efectes de la Covid. I no només això, sinó que aquest ajuntament ha hagut de fer front també a expropiacions, a interessos d'expropiacions, també heredats del passat. I que això ens ha fet que també poguéssim destinar diners de financerament sostenibles en aquest sentit per poder fer i incorporar-ho també en el pressupost. I no només això, sinó que a més el que hem fet també amb aquest superàvit és minvar el nostre deute amb una amortització de crèdit que ha fet que tinguem actualment unes comptes molt sanejades i que, com he comentat en algun punt anterior, doncs ens faci arribar a final d'any amb una situació de tresoreria, jo no diré molt còmoda, però lo suficientment com per poder afrontar ja el pressupost del 21. Jo no els hi voldria fer el llistat, però jo vull que se sàpiga, ja que és una qüestió pública, doncs he fet ajut a les persones amb més vulnerabilitat, ajuts a l'habitatge, ajuts al comerç, preveure aquells ingressos que no ingressarem a través dels nostres impostos, ajudar les entitats esportives i culturals, a les escoles bressol, incrementar les neteges, desinfectar les residències, acondicionar i implementar el teletreball de manera tecnològica, a comprar els EPIs necessaris que al començament hi havia mancances a tots els ajuntaments, a mantenir també els nostres treballadors i treballadores segures a través dels que tenien aquell treball obligat de servei essencial, també d'una manera segura. I un llarg etcètera de més de, podríem comptabilitzar, quasi 150 mesures del Covid. I això ho hem pagat, doncs com ho hem pagat, i en gran part a través del superàvit. I així que ja que parlem d'això, diu, però evidentment, i nosaltres no enteníem que aquells recursos que ens queden, que ara, actualment, podem dir que ens queden encara no 5 milions d'euros, doncs els acabarem aixugant. I que per això fèiem l'anàlisi de dir a nosaltres quasi ni ens va ni ens ve perquè no ens interessa. Ara, volem ser solidaris amb altres ajuntaments? Fem el discurs. Volem fer aquest discurs en aquest ajuntament? Fem aquest discurs.
Hauria d'anar acabant, senyor Soler.
Sí. I per tant, tal com hem vist les xifres de Sant Cugat, vam veure que no hi havia cap tipus de sentit que nosaltres ens poguéssim adherir en aquesta qüestió. A més, en aquesta proposta que feia la Federació i l'Associació de Municipis, hi havia un seguit de qüestions que demanaven a l'Estat i també demanaven a la Generalitat, que creiem que són raonables. Nosaltres hi votarem a favor. I votarem a favor perquè entenem que s'ha de seguir treballant i seguir treballant amb la direcció, sobretot que s'ha de derogar la llei d'estabilitat pressupostària i s'ha d'ajustar per tal que els ajuntaments no tinguin dificultat i menys dels seus propis disposar dels seus propis recursos amb
senyor
això.
Senyor Soler.
Aquí em quedo.
Gràcies. Senyor Brugarola, sí, perdó. Sí, senyor Ciprián, després vostè.
Bé, és que és és alarmant escoltar-lo, no? De la barreja que fa de conceptes, de frases que fa, no? Davant d'aquesta pandèmia estem obligats a complir amb l'equilibri pressupostari, no? Sí, la llei obliga, la llei que vostè defensa obliga, però això està en contra del sentit comú. Diu, sí, hem gastat molt, hem incorporat molts romanents, però vostè tancarà l'exercici amb superàvit. I tancarà l'exercici, previsiblement, amb més acumulació de romanent, encara. I ho farà. I ho farà perquè defensa una normativa que és absurda, però és la del seu partit i vostè la defensa. I això va en contra de l'interès general. Això és i em sembla que és evident. I per això tothom està d'acord en demanar la flexibilització, vostè també, de demanar la flexibilització de la normativa d'estabilitat pressupostària. Però si vostè ho ha subscrit. Llavors, quan ens fa tot aquest rotllo, tota aquesta exposició que ha fet, és que no estem
senyor Brugaroles, ja li vaig dir un dia, no podem parlar de que un regidor i un company fa un rotllo.
Va, perdoni,
no, és que, senyor Brugaroles, no, és que no es tracta de que el perdoni o no. És que vostè, perdoni, senyor Brugaroles, però fa molts anys que es dedica a això. I dubto que algú li hagi dit a vostè en alguna de les seves intervencions que ha fotut un rotllo.
No, a mi
m'ha... Aquest no li hem dit, i potser ho hem pensat, però no ho hem dit. Doncs vostè tampoc, si us plau. Aquí respectem les intervencions de tothom, pensin el que pensin, encara que no ens agradin.
Val,
d'acord. I no s'atabali, no faci veure que s'atabala, simplement li crido l'atenció perquè em sap greu, però és que és lamentable que li hagi de cridar l'atenció. Senyor Brugaroles, estic parlant a vostè.
Sí?
Sí? D'acord, doncs continuem respectant a tothom.
Molt bé. Jo,
endavant.
Aviam, és que sempre m'ho fa això. No sé si s'ha adonat que el senyor Zulema acaba de dir que enganyo la gent. Ho acaba de dir en la seva exposició. Jo, escolti, no tinc cap problema en canviar l'expressió rotllo per discurs. O sigui, tot aquest discurs...
Doncs fàcil.
Senyora, però senyora Ingla, és que això ho hem de dir per tothom.
Senyor Brugaroles, no sóc aquí la senyora Ingla, sóc l'alcaldessa que presideix aquest ple. I la meva feina és endreçar aquest ple i dir-li als regidors i regidores que es comportin com cal. I que vostè ja ho sap. Per tant, sisplau, segueixi i deixem ja la dialèctica.
Sí, però li exigeixo, senyora alcaldessa, que el criteri que m'aplica a mi sempre... que el faci extensiu als seus regidors del seu govern. Li exigeixo. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, em deia vostè que enganyo perquè barrejo xifres. Els 52 milions d'euros de tresoreria, que és del que he vingut parlant, perquè la tresoreria és el que es pot mobilitzar flexibilitzant la normativa d'estabilitat pressupostària, senyor Soler. Dels 26 milions d'euros de romanent, ja n'hem parlat extensament, però és que no estem parlant de poder mobilitzar el romanent, estem parlant de poder mobilitzar coses que van potser més enllà del romanent. I això és el que planteja la moció que ara estem votant, que és flexibilitzar la normativa d'estabilitat pressupostària, que és permetre temporalment fins i tot fer dèficit, perquè si vostè fa superàvit acabarà un any tan dur com aquest, com l'any 2020 o l'any 2021, havent extret més recursos de la ciutadania dels que ha aportat. I això té sentit quan les coses van bé, però quan les coses van malament i hi ha tant patiment social com hi ha en aquest moment, això no té sentit des de l'administració pública. I per això és el que planteja la moció. Per tant, escolti, jo, amb tota la cordialitat, però em sembla que tothom estem d'acord amb la moció, lamento que em digui que enganyo la gent, jo crec que podem compartir moltes coses, jo no enganyo la gent, crec que tinc una mica clar l'estructura econòmica i financera de l'administració pública i que el que estem plantejant és que es pugui flexibilitzar la normativa d'estabilitat pressupostària que està en mans en aquest moment del govern de l'Estat que governa el seu partit. I crec que això va en defensa de l'interès general. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Brugaroles. Senyor Cipriano ha demanat la paraula.
Sí, senyora Teresa, gràcies. Cada vez que escuchamos al señor Solé, a mí me viene siempre en mente la fábula de las tres cartas, ¿no? La carta primera que abre, en la que la culpa siempre es del mandato anterior o de, en este caso, los convergentes. Parte de razón tiene, pero estamos ya casi a mitad de mandato y seguimos con la misma historia. Mire, usted cuando van a pedir un préstamo, le digo por si va alguna vez, le solicitan normalmente un plan de retorno de inversión, una inversión directamente, y por supuesto unos avalistas. No ha convencido su partido en el Congreso a Ciudadanos, sino que no ha convencido absolutamente a nadie. Por eso no se le ha aceptado esta donación por parte de los ayuntamientos. Otra cosa, ha hablado usted de solidaridad. En menos de un mes va a llegar el tributo metropolitano a nuestros ciudadanos. 4,2 millones de euros calentitos, que van a llegar en plena COVID y en plena crisis. Creo que debería girar la solidaridad hacia sus propios ciudadanos y no directamente hacia el resto de España, que también. Gracias.
Gràcies, senyor Ciprián. Senyor Soler.
Realment, si ens centrem a la moció, segurament en traurem alguna conclusió, perquè com que parlen de coses tan dispars en aquest sentit, jo estic parlant com a tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Sant Cugat. No estic parlant com a portaveu del grup municipal socialista. Aquest govern va prendre una resolució durant el mes d'agost d'adscripció i de ratificació de la proposta que ens va arribar de l'ACM. Estic defensant, i que ningú ho posi en dubte, els interessos de Sant Cugat. Perquè vostès m'han fet referència del que ha fet el partit germà, el grup socialista en el Congrés, però no ho ha fet el grup municipal socialista de Sant Cugat, que està, en aquest cas, optant per una altra opció, que és defensar els interessos de Sant Cugat. Jo els he explicat els motius per als quals vàrem subscriure aquest acord. Els he explicat també quina era la situació financera de l'Ajuntament. Per cert, gràcies de nou per les lliçons, senyor Brugueroles. Retiro la paraula no enganyi per digui la veritat. I, per tant, agraïm les lliçons, però la situació és la que és i la moció és la que és. I jo no he sentit que vostè expliqués cap dels acords que estan aquí. Nosaltres els hi farem una proposta, que és que retirin el punt número 1, que és el que fa referència al decret, i en tot cas, si no volguessin retirar-lo, els hi demanaríem la votació per separat i faríem un vot contrari.
Gràcies, senyor Soler. Senyor Brugueroles, la proposta que li fem, entenc que, o sigui, que el fem, demanem-lo del punt número 1 perquè ja no existeix la proposta. Sí, i tant. Era per aquesta raó, com que en la línia de la, com que havíem retirat el punt aquí de l'ordre del dia, de la ratificació del decret, era amb aquesta mateixa línia, però això evidentment depèn de vostès. Sí, sí.
Gràcies. Bé, el punt número 1 és precisament l'únic que no es podria retirar. És el més troncal de tota la qüestió, en funció de l'exposició que he fet. És que el que hem d'intentar és emplaçar el govern de l'Estat espanyol a flexibilitzar la regla de la despesa, que ja ho ha fet, i a modificar la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària, que no ho ha fet. Que no ho ha fet. I aquí és on hi ha el gran marge. Aquí és on hi ha el cuit de la qüestió. I si m'ho permeten, els explicaré per què no ho fan. Se'n recorden d'allò de l'Estat centrífuga el dèficit, aquesta expressió que hi havia? Que és l'Estat imposa unes restriccions al dèficit dels ens locals a zero.
Sí? És a dir, senyor Brugueroles, és que el senyor Soler, perdó, ara continua. S'ha confós, digui, de text, havia agafat el de la moció, però és evident que el punt, ara ho estàvem revisant, és evident que té raó. No, però continuï, però simplement dir-li que té tota la raó.
Explicava simplement això ja, i acabo de seguida. Sí. Que des de les administracions centrals de l'Estat, des de sempre, i qualsevol govern, imposa unes restriccions de dèficit als ens locals de zero, és a dir, els ens locals no poden fer dèficit, imposa unes restriccions a totes les comunitats autònomes del conjunt de l'Estat, que són molt més flexibles que les que s'imposa a si mateix. És a dir, utilitza el superàvit dels ens locals per compensar en part el dèficit que sobretot l'Estat central fa. I clar, aquesta qüestió jo crec que ens afecta a tothom, no? I això ho han fet no només aquest govern, ho fa l'anterior, i ho han fet molts, no? I crec que és hora que els ens locals ens rebel·lem i que aquest efecte tan pervers de l'acumulació de tresoreria i la incapacitat de posar-la al servei de la ciutadania, i més encara en temps com els que corren, doncs crec que és el moment de dir, sisplau, flexibilitzeu ara la normativa d'estabilitat pressupostària. Moltes gràcies.
D'acord, senyor Brugueroles, gràcies, i diguéssim que votem amb la totalitat perquè hi havia hagut aquesta confusió. Molt bé, si no hi ha més paraules, anem a votar. Vots a favor? Doncs s'aprova per unanimitat la moció, moltes gràcies. I seguim ara la moció, el punt número 25, que és la moció del grup de Ciutadans.